Vera, fibra mòbil i energia, us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger. Què tal? Què fas? Com estàs? Com ha anat el pont?
Molt bé, molt bé. Molt content. Ahir vaig sopar a Carbassa i per mi ha començat la temporada de tardor definitivament, amb aquestes pluges d'avui i l'embús per entrar a Barcelona per la pluja i pel tren i tot plegat. Ha estat un dia molt complicat. Sort que ara aquí ho solucionarem amb aquesta horeta de ràdio.
Ets molt exagerat, ho saps, oi?
Ha estat un dia molt complicat, i tu ho saps, aquest matí. La mobilitat a tot Catalunya.
Sí, no ha estat fàcil.
No ha estat fàcil. Escolta'm, tu què, bé, sí?
Ai, mira, sí, jo vaig fent.
Molt bé, cap cosa,
Cap cosa,
cap
no.
Cap estridència, ni per dalt ni per baix.
No, ha estat un cap de setmana molt tranquil, jo trobo. I crec que per tothom, Perquè he notat que molta gent em mirava els Instastories. I això passa quan tothom està molt a casa seva, tan panxo. Saps? Quan la gent està molt de festa, ningú mira el mòbil tant.
Las hijas de la criada, cuya autora es Sonsoles Onega.
Sonsoles Onega, ganadora.
Aquest és el moment en què es va fer públic el Premi Planeta 2023, ahir la nit, al MNAC de Barcelona. Com sentíeu, la periodista d'Antena 3, Sonsoles Onega, va ser la guanyadora del Planeta i s'emportarà 1 milió d'euros.
Vull dir que
no està gens malament. Una part se li en va d'impostos, però tot i així, jo crec que és un dels premis literaris amb més calés de tot el món. De tot el món, no? Llavors, escolta'm, sé que tu hi vas anar, ahir el vespre va ser en aquests Premis Planeta. Com ho vas veure? Quin ambient hi havia?
Mira, jo per començar tot això de fer gales el diumenge al vespre em sembla una falta de respecte, sobretot per la gent que no hi va de manera lúdica com nosaltres, sinó que hi va a treballar. Perquè de veritat que treballar un diumenge a les 8 del vespre anant a veure una gala fa tirar bastant enrere. I era un ambient molt diferent al que acostumem a nosaltres a viure.
Què vols dir? Molt més seriós? No hi vas veure il·lusió?
Pensa que els periodistes anaven també de traje i de vestits de 21 botons. S'estilava molt cabell d'així platí. Molta gent gran.
Ah, pensava que anava tenyida, la gent.
No. Gent...
Mitjana d'edat alta, per tant, en aquests premis.
Sí, mitjana d'edat alta, que intentaven rebaixar amb 4 convidades booktubers d'aquestes... De fet, deien booktokers, perquè gent que es dedica a explicar llibres de TikTok.
Uf,
cadascú el seu, la veritat. I molta gent d'Antena 3, que eren com els grans famosos convidats en aquella... Hi havia la Maria Dueñas, també, per cert.
Sí, l'escriptora, home, i tant.
Però sí, majoritàriament els famosos eren gent d'Antena 3, com el Roberto Leal o com la Sonsoles, que és la que ha guanyat el premi. Curiós, és tot del mateix grup.
Ah,
o sigui,
sí,
estaven allà perquè és el mateix grup que Planeta, Antena 3 i Planeta és com de la mateixa empresa.
Però teòricament, quan es presenten els llibres, els manuscrits, van amb pseudònim i teòricament el jurat no sap qui l'ha escrit.
Presumptament. Mira, jo diré que la Sonsoles, que jo no sabia qui era i em va semblar meravellosa, em segueix a Instagram.
Ah, sí?
M'està passant molt això últimament, i fixa's que busco gent per veure, per mirar-li i tal, i dic, ai, però si aquesta noia em segueix. Bueno,
hi havia menjar?
Hi havia menjar. El tema del menjar era delicat. O sigui, si entreu al nostre Instagram, @ que no surti d'aquí, veureu les imatges de com era la catifa vermella, com era la gala per dins. Això celebrava el MNAC i dintre hi havia com les típiques tauletes de casament on la gent s'ajunta, on ja hi havia de fet cartellets amb els noms i en donaven bé el sopar. Nosaltres només vam poder veure l'aperitiu perquè no ens vam voler quedar a sopar, perquè si no això sí que ja s'allargava fins les tantes. Em van donar un bombó de xocolata que dins duia gazpacho.
Hòstia, i és bona idea això?
A mi em va semblar que els pijos s'estan descontrolant i que algú els ha de dir que parin i que de vegades és millor una patata bullida que no històries d'aquestes així massa estranyes.
M'ha arribat que vas coincidir amb algun polític català.
Sí!
Amb
quin polític català no vaig coincidir? Fixa't, hi havia l'Artur Mas, que es va intentar escapar del fotocol i no va poder. El van pillar, pobre xaval. Hi havia l'Artur Mas, hi havia el Salvador Illa, que per cert, el Salvador Illa, i això sí que és espectacular, és el sogre d'un tio que anava a l'institut.
Bueno, molt bé.
És flipant o no?
Pel detall. Bueno,
no, després també hi havia l'Iceta, hi havia la Yolanda,
I tots van passar pel fotocol?
Tots van passar pel
I
fotocol.
I saben allò, posar-se bé? Sí. Jo crec que l'Artur Mas potser és el que porta millor, no? El tema del joc de càmeres i,
sí,
i mira càmera.
Però s'escapava, eh? O sigui, jo crec que li fa molt de pal com està exposat al públic, saps? I com que vol passar més desapercebut, perquè clar, un cop va sortir el fotocol i a tothom li fotia preguntes.
Qui vas veure més elegant i així una mica més elaborat la vestimenta?
La Yolanda Díaz anava molt arreglada.
Vale.
Com amb un... També és veritat que com que els nois van tots de puto traje, costa molt
clar,
valorar.
Van tots igual.
Van tots igual. En canvi, ella anava com amb un vestit de lluentons així molt espectaculars.
Més material a l'Instagram, no? Suposo, dels sí. premis d'ahir. Perfecte. Ja són més de 330.000 visualitzacions les que ha obtingut el vídeo d'Instagram que van publicar divendres al compte del programa. És un vídeo, pels que no l'heu vist, on expliquem les primeres impressions del postcasament d'en Joan Griver, creador de contingut, i la Luara Mateu, filla del Tortell Poltrona, que es van casar dijous al Circ Cric amb més de 300 convidats. Un casament amb moltíssima gent, també gent coneguda, que hi vam anar de convidats, vam aprofitar divendres per explicar alguns detallets i jo he quedat impressionat de l'interès que ha generat aquest casament. Perquè
totalment.
Dius, bueno, sí, en Joan és conegut a Instagram, la Luara, filla de Tortell Poltrona, però la gent s'ha tirat massa a veure aquest contingut.
Va ser molt bèstia, perquè és veritat, jo, per exemple, vaig compartir moltes coses als meus Instastories, com faig amb moltes altres coses, i vam explicar-ho al programa com quan expliquem com estem i ja està, vull dir, com cap cosa, saps? I realment es va armar un alboroto, que dirien els castellans, que no té cap mena de sentit, ha generat tant interès. Jo crec que és perquè són els primers... És com l'embaràs de la Marta. O sigui, que el que passa és que aquesta primera fornada de creadors de contingut en català, de gent jove que va entrar als mitjans, etc, està començant a passar-li coses com vitalment molt importants, tenir fills, casar-se, etc. I això hi ha un tipus de públic que li interessa molt, perquè potser veia els vídeos del Joan quan era més adolescent i l'impressiona molt. Uh-huh. A veure, també era un casament impressionant, perquè era un casament molt fora de la norma, amb una cerimònia molt diferent, en un circ. El que dius tu, també hi havia moments que semblava allò un esdeveniment d'Estrella d'Am, perquè és que hi havia convidats com si diguéssim rotllos stay homes, com gent que ja veus sempre en aquesta mena d'esdeveniments, perquè al final és la gent amb qui en Joan i la Luara es relacionen. I és veritat que hi havia un punt de que jo entenc que la gent ho pogués trobar interessant.
Mira, de convidats així coneguts, stay homes, vam veure Marcos Franz, no?, que va sortir a Merlí, hi havia l'Adrián Grosser, hi havia l'Abram Urriols a TV3, fins i tot vaig veure i vam estar parlant molta estona amb ell amb l'Opau de Pons, l'actor l'Àlex Casanovas, vull dir que molta gent i també de generacions diferents. Més material que el trobareu també a l'Instagram.
I els programes també es poden acabar quan van bé. I el cementiri mediàtic n'està ple d'aquests casos, eh? N'està ple i tu n'has entrevistat
tots. És la veu de l'Albert Om, que dissabte va passar pel suplement d'en Roger Escapa amb una entrevista que van fer els dos periodistes des de dalt de la muntanya Pelada, que és una muntanya que jo no coneixia, que està al barri del Carmel de Barcelona i que l'Albert explicava que és un espai on ell hi va habitualment a desconnectar. Va ser una conversa molt interessant on van parlar de la vida laboral de l'Albert, però també de la vida privada. I va ser en aquest moment en què el periodista de Taradell va fer un toc d'atenció a l'Escapa sobre la pregunta de per què no tenia fills.
Dius, no has tingut fills.
T'hi has trobat? No m'ho preguntis, eh?
Clar.
Per què? Perquè... Què et pregunto jo? Per què has tingut fills?
O és una pregunta que només fem a les dones, no? Potser a vegades, moltes
sí,
vegades.
A mi me l'han fet, eh? A mi me l'han fet unes quantes vegades i penso que per què m'han de preguntar a mi per què no he tingut fills i no li pregunto a un altre per què ha tingut fills, com si només hi hagués un camí a la vida.
T'has sentit assenyalat?
No, no, no. No. No, no, assenyalat no, vull dir, però a vegades penso, hosti, fixa't que... Hosti, hi ha 50.000 tipus de família. Cada vegada veiem més diversitat amb tot. I això encara és una d'aquelles coses que sembla que només hi hagi una manera d'organitzar-te, no? I n'hi ha moltes, i una és aquesta, i la prova és que cada vegada hi ha més gent que no té fills.
Tu li hauries preguntat per què no té fills, a l'Albert Om? Potser sí.
No ho sé, és que sento que és veritat que ho ha parlat molt.
Sí.
No, i a més és veritat que quina ha de ser exactament la resposta.
Correcte, correcte.
No, pues perquè no volia, igual que tu sí que ho has volgut. Jo sé que tu has volgut parlar d'aquest tema perquè tu empatitzes molt amb l'Albert. A tu t'agradaria ser el nou Alberto. I a més et sents també, jo entenc, que a nivell personal identificat, oi? Així com el rotllo de, pues això, de no tenir fills, de com estar molt apartat de tot, d'optar per una soledat volguda.
Molt bé, molt bé. Una bona, bona anàlisi.
Te he buscado durante años.
¿Qué hago aquí?
Quiero la fórmula que hay en tu sangre.
¿Qué fórmula?
La que permite crear o anular tus poderes.
És el títol de la nova pel·lícula de la Maria Pedraza, que es diu Awareness, de Prime Video, l'actriu que es va fer famosa a Élite i també a La Casa de Papel, que aquests dies ha hagut d'estar en unes quantes presentacions per promocionar aquesta pel·lícula, que, per cert, he estat mirant algunes crítiques i no la deixen gaire bé, eh? No acaba d'agradar. Es veu que és
no
un rotllo així com de ciència-ficció.
Uf, quin
i almenys
paràfic.
Els crítics, això que posen les estrelles, he vist que hi ha poca estrella. En tot cas, s'haurà de mirar. Doncs bé, més enllà d'això, la Maria Pedraza ha hagut d'atendre els mitjans i, com sempre, ha estat Europa Press qui li ha volgut preguntar temes més personals. Primer de tot, per la seva relació amb l'actor Jason Fernández.
Tu chico después de la premier y dijo unas cosas preciosas de ti.
Bueno, o sea, yo nunca hablo de mi vida privada, pero solo puedo decir que me siento muy agradecida en este momento vital. Pues muy feliz.
Els d'Europa Press és una cosa. Mira, ahir eren amb la gent en el Premi de Planeta. Són salvatges, eh?
La secció que es diu Chens, em sembla que és d'Europa Press, que és la part de premsa del cor, no tenen aturador, eh? També
no
són els que
aturador.
Van a tope amb Gerard Piqué i amb Clara Chia i els hi demanen a la cara coses que a vegades
és
complicat.
Tenen autèntics professionals del sector. No sé si això es veu dolent, perquè realment crec que a vegades es passen una mica, però sí, són uns salvatges, les coses com siguin. Per una altra banda, fixa't si estan sonats, que li van preguntar sobre els rumors que hi ha hagut els últims dies sobre l'Àlex González, que és l'exnòvio de la Maria Pedraza, i la Rosalía. Sí.
Bueno, ahora con las últimas declaraciones que ha habido y se supone que Álex González está con Rosalía, ¿podrías decirnos algo?
La verdad, no tengo ni idea.
No os puedo decir nada más de mi vida privada, lo siento.
Ells pregunten, però aquí no obtenen cap resposta de la Maria Pedraza, que realment mai parla gaire de la seva vida privada i en sabem molt poca cosa.
Molt poca cosa. I encara trobo que està prou simpàtica realment, perquè una cosa és que et preguntin sobre la teva pròpia vida, no? Però és que clar, aquí ja t'estan preguntant sobre el teu ex que s'està veient amb un altre. Suposadament, recordem que aquests rumors comencen només per un puto comentari d'Instagram. Clar,
sí.
Què has de dir?
Sí.
Què has de dir?
Res a dir.
Va,
res a dir.
Deixa.
Anem fins al Palau Sant Jordi. Bàsicament perquè l'Alfa Tour no s'atura. A aquest pont, l'Aitana ha fet dos concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, on s'havia demanat al públic que anés vestit de blanc. I es veia una marea blanca, realment, la gent li va fer cas, eh? Va parlar molt català, ara la sentíem, i va tornar a fer les polèmiques coreografies, que malgrat les crítiques no ha canviat ni un pas. A més, sabem que hi van anar alguns VIPs. Per exemple...
Mira, doncs des de la Julieta fins la Muixca, que va penjar una història que deia exitosa i sexy.
Mhm. Uh-huh.
L'Aitana va fer el típic repost i va escriure @muixca, m'encantes.
T'imagines, les dues.
Perdona, el més gros de tot és que fa uns mesos, al Love Day Cat hi va anar la Muixca i li van preguntar justament qui era el seu crush dins de la indústria musical.
Qui és el teu crush de la indústria musical?
Aitana, hermano.
Prefereixes pullar, cagar o menjar?
Pullar.
Meravellós. Aitana, hermano. M'encanta l'Aitana.
Qualsevol que s'estigui dedicant a la música.
És molt fort que digui que és el seu crush i després hi hagi aquest intercanvi d'Instastories públicament. No sé quins missatges més es deuen haver enviat. Tant de bo una col·laboració, tot i que és veritat que són mons molt diferents, eh?
Però seria boníssim, seria brutal. Catalunya surt guanyant amb una col·laboració d'Aitana Muixca.
Totalment. Catalunya hi guanya 100%.
Però te l'imagines en català és pràcticament impossible, no? Que les dues s'ajuntin i facin un tema català.
Impossible per què? Perdona.
No ho sé.
Escolta'm, l'Aitana ha cantat en català, eh? Ella sempre ha dit que li agrada molt parlar català, que s'estima molt la llengua, vull dir que no sé quin hauria de ser el problema.
Doncs aviam què és el que passa. Per cert, un altre VIP que hi havia al concert va ser l'Aitana Bonmatí.
L'Aitana Bonmatí, l'Aitana m'encanta. Estic seguint una miqueta, jo he estat 2 mesos fora a casa, i és veritat que m'ha costat sobretot aquest últim any, que he estat més a l'estudi.
I així parlava fa unes setmanes la cantant sobre la jugadora del Barça, que tampoc es va voler perdre aquest concert.
No, efectivament, l'Aitana Bonmatí va ser el concert de l'Aitana Ocaña, que la veritat el tema de que les dues es diguin Aitana es fa molt complicat, i es van fer una fotografia amb una samarreta del Barça que ha revolucionat internet, les coses com siguin. O sigui, viralíssima. S'han inventat saltat la viralitat, pràcticament. Molts crossovers, aquesta setmana, realment.
Sí, 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 sí. Ha passat molta cosa aquest pont una i s'està barrejant gent molt interessant, que ens agrada que es barregin.
I tant. Jo us he estat assetjant, realment, pel grup de WhatsApp, perquè jo sempre que veig alguna cosa que em sembla d'interès pel programa ho vaig enviant, no rebo absolutament cap feedback fins que arribo a la feina i pressiono perquè em facin cas, però m'haureu de bloquejar al final si tot segueix així.
Tenim nova cançó de l'Alfred García.
Ui. Ganes de cridar molt, t'estimo ben gran, però no sé si el sentiràs entre totes les persones. Tots els cors que ara bateguen, hi ha un lloc al teu costat.
Porto tot el cap de setmana escoltant aquesta cançó sense parar,
que
es diu... Sí, sí, sí.
Ho dius de veritat,
t'ho puc ensenyar a Spotify. Me la vaig posar cançons que m'agraden i dic, tu, m'he enganxat al tema aquest. Es diu Els teus ulls i és una cançó que explica una història d'amor, fins aquí molt bé, però ahir al vespre sabíem, no?, que anava, parlava d'una història d'amor molt concreta, de dues persones, no?
No ha anat ben bé així. A veure, mira, justament el que deies, és un dels crossovers també d'aquest cap de setmana.
Sí,
és aquest
que no
moment.
Sé què està passant.
Perquè realment sí que és algo que jo crec que ningú s'esperava i no té cap mena de sentit i no ens ho haguéssim pogut arribar a imaginar mai. Aquesta cançó la va fer ell pensant en una parella imaginària, diguéssim, en una gran història d'amor però sense posar-hi cares. Uh-huh. I a l'hora de fer el vídeo va pensar, a qui li puc demanar que surti en aquest vídeo?
Val.
I li va demanar a la Maria Vallespí, que ens ha explicat una mica millor com va ser l'experiència.
Doncs un dia l'Alfred em va escriure per explicar-me que a l'octubre treia el seu primer tema en català, que a més el feia després d'estar un any sense treure música i que per diverses coses era una cançó molt important per ell. Em va dir que no hi havia una millor parella que nosaltres per plasmar una cançó així. I clar, ens va fer moltíssima il·lusió perquè a més ens va dir que li agradava molt el que transmetíem com a parella i sobretot per la manera com tenia jo de capturar-ho tot i que li agradaria que d'alguna manera el videoclip fos la nostra història. I res, per suposat, des de que ens ho va dir va ser que sí per nosaltres des del minut 1.
Maria Vallespí, que per si no la coneixeu, és una de les influencers catalanes del moment, la nostra it girl catalana. Mm-hmm. Doncs és bastant gros, realment, aquest crossover. Jo no ho hagués dit mai quan l'Alfred va sortir el 2017 de l'Acadèmia, no? Que un dia estaríem una influencer catalana fent-li el videoclip.
Com es diu la parella de la Maria? Que també
Camil,
en
Camil. El Camil.
En Camil i la Maria. En
un petó des d'aquí a la Maria i al Camil.
La de petons, els que es fan ells en el vídeo, perquè Mare és un vídeo realment...
Els encanten els petons.
Sí. S'estimen moltíssim.
Són molt passionals.
M'ha deixat tocat aquesta cançó. Em fa sentir despertar coses.
Ara tens ganes de deixar de ser l'Alberto i tenir una nòvia amb qui tenir fills, oi?
Sí, sí, sota la manta del sofà. 8 minuts i 2:15.
Que no surti d'aquí. Safareig públic i de qualitat.
Els últims dies ha circulat un vídeo a TikTok que ja porta més de 700.000 reproduccions i que revela quin és l'hotel on va la Rosalía quan és a Barcelona.
És l'hotel de Rosalía en Barcelona.
En el vídeo es poden veure imatges que ha compartit la mateixa Rosalía, que ha anat a la piscina i al gimnàs d'aquest local, però també n'hi ha d'altres que ha gravat la persona que ha penjat aquest TikTok. Pau Espark, bon dia.
Molt bon dia.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Hem pogut parlar amb l'autor d'aquest vídeo, que ens ha donat més detalls de com és l'hotel on s'allotja la Rosalía, que no va a casa. Per tant, veig molts cops quan ve a Barcelona...
És que jo diria que és més un hotel que el fa servir de gimnàs que no tant per dormir-hi.
Val. Fa servir els serveis, diguéssim, de l'hotel,
correcte,
i potser dorm a casa.
Sí, tinc aquesta impressió i, de fet, la comparteix l'Àlex López, que és qui ha fet aquest vídeo, i ha estat a l'hotel, perquè diu que hi ha anat algun cop amb la seva família, i per això, quan la Rosalía va compartir imatges de la piscina, ell de seguida va reconèixer el lloc.
Tot això ve d'uns vídeos que va fer la Rosalía fa uns mesos, quan estava fent la seva gira, o preparant la seva gira Motomami Tour, que estava com assentada a Barcelona, i ensenyava una mica com era la seva rutina, una mica del dia a dia, els assajos, pels matins, preparant-se, etcètera.
L'Àlex ho sabia, però ha sigut ara que ho ha explicat a TikTok, perquè li semblava que mai ningú havia aclarit allò, quina piscina de Barcelona anava la Rosalía quan feia aquesta rutina.
Clar, tot això, amb els vídeos que penjava la Rosalía, ell ho va reconèixer.
Sí.
Que amb això s'ha de vigilar una mica, perquè jo recordo fa un temps que amb la Juliana vam acabar trobant on vivia la Jéssica Goicoechea, la model catalana, a través d'uns stories que va fer des d'un balcó de Barcelona, i que per Google Street View vam detectar un parell d'aire condicionats que els vam situar i sabíem exactament el pis i la porta, eh?
Perdona, amb la mateixa Rosalia, amb la foto que va compartir, sí, ensenyant la samarreta de Motomami que estava en un balcó que podies de seguida identificar que era l'Eixample, no era tampoc gens difícil saber exactament quina era la cantonada i, per tant, quin era l'edifici,
clar,
eh?
Clar, clar, clar.
I ja molt boig, eh? Jo estic una mica cagada perquè a vegades tens alguna
nosaltres,
història...
Nosaltres, des de luego, perquè estem confessant que ens vam posar pel Google Street View a veure on vivia la Jessica Goicoechea, persona que vam enviar missatges per si de cas baixava quan anàvem per prop de casa seva, imagina't si estem sonats, que li enviem missatges en plan, escolta, Jessica, si vols baixar i fer uns xurros, els haurem d'esborrar, perquè el dia que ens conegui de veritat s'espantarà.
Clar, en el cas d'una piscina d'un hotel, em sembla més difícil poder-ho reconèixer així d'entrada, perquè no és un lloc públic al carrer i has hagut d'estar, però es veu que també hi ha hagut confusió amb aquest TikTok de l'Àlex, perquè ell diu l'hotel de la Rosalia a Barcelona i molta gent s'ha pensat que és un local seu, de la seva propietat. No és així. És l'hotel La Florida, de 5 estrelles, i de fet hi ha articles de fa un any que deien que estava a la venda juntament amb un altre hotel de Barcelona, el Miramar, per 60 milions d'euros i que són, si encara és així, d'un inversor libanès que ja fa temps que intenta vendre'ls, però sembla que no aconsegueix que ningú els compri. I hi ha un altre hotel, a Barcelona, si us interessa, que està en venda, que és l'hotel B, el conegut com a Vela, que és d'un fons de Qatar i que s'hauria posat a la venda, en aquest cas, per 260 milions.
Doncs ja sabeu, si teniu 260 milionets al compte bancari...
El Vela, i si només en teniu 60, doncs l'altre. Per cert, que ara estava mirant Gran Hotel la Florida, no?
Sí.
Està Horta Guinardó, aquí diu, de Barcelona. Hi ha disponibilitat, per aquesta nit, si volguéssiu, a partir de 267 euros.
M'encantaria que el comprés l'Ajuntament i fes lloguer social en algun d'aquests hotels. Per exemple, el Vela, ja que ha destrossat tota la línia costanera de Barcelona, com a mínim que hi visqui gent que treballa i viu aquí.
Doncs mira, proposta que veurem si recull Jaume Collboni. Jo em diria que no, però bueno, mai se sap.
Sí, abans deies si la Rosalia dorm en aquest hotel. Doncs el fet és que la sospita de l'Àlex és que només hi va a fer piscines.
Realment el lloc té una porta com directa. Quan entres per l'entrada, si passes una mica de la recepció i segueixes, hi ha com una porta, diguem, una mica secreta, entre cometes, que et porta directament a la zona de piscines o així, com per una altra banda, sense haver de passar com per l'entrada principal i tot això.
Jo me l'imagino anant al seu gimnàs.
Sí, però jo el que em pregunto és si hi va sola. O sigui, això és tot el rato el que m'obsessiona. Vull dir, entenc que Rosalia no pot entrar, per molt que entri per darrere, no pot ara entrar i posar-se a fer piscina. Suposo que ja hi ha uns segurates que vigilen que no entri ningú més, li reserven l'espai, o està allà al gimnàs fotent peses amb el costat un tio que ha vingut de vacances d'Holanda, no crec.
Estic buscant fotos del gimnàs a la web de l'hotel i de moment no ho trobo, Us avisaré i llavors comentem, si voleu, les màquines que segurament fan. No tenen fotos
del
gimnàs
penjades. No has mirat, oi, el TikTok que et vam passar? Es veu literalment quins exercicis fa i a quines màquines.
No, però volia veure una imatge com panoràmica de tot el gimnàs. Quantes cintes hi ha de córrer? Perquè hi ha hotels que tenen una cinta de córrer i un pes, ja diuen que allò és el gimnàs.
A tu et sembla poc, oi?
Home, jo crec que hi ha d'haver una mica de varietat.
I a ella li és igual la quantitat de cintes que hi hagi, perquè total no entrarà ningú més.
L'Àlex...
És que segur que li tenquen, que aquesta senyora va sempre amb segurates.
Ell, que s'ho coneix, us explica doncs com és l'espai.
I és una zona que té una piscina com molt allargada i amb els sostres molt alts, tot com molt obert i molt luxós. I també és una piscina com que surt a l'exterior, també a la terrassa, té una part com de terrassa descoberta i es veu les vistes de Barcelona, i al voltant té com una sèrie de màquines així de gimnàs.
Màquines, per tant, més d'una. No sé si es considera suficient per qualificar-ho gimnàs, i de fet també hi ha una zona termal.
I també té com unes zones de dutxes, de saunes i com de termes així que estan una mica amagades, que estan com si et fiques per unes portes o com unes habitacions que no hi ha mai ningú, i la piscina i aquestes màquines sempre acostumen a estar buides, i més, imagino, a aquestes hores del matí.
Estic mirant fotos de la piscina i veig que hi ha uns salvavides, uns flotadors, són de Moët. Es veu que porten branding i són de Moët, que ho sapigueu.
No deixen de ser de publicitat, eh? És com
sí,
si fossin de la Frigo.
Suposo que et salven la vida igualment, però realment són de Moët.
I tu, Juliana, comentaves si la Rosalia, allò, li tanquen tot aquest espai per ella. S'ha de dir que en els vídeos que penjava semblava que és una rutina de primera hora del matí. Per tant, potser hi ha pocs clients en aquell moment de l'hotel que estan banyant-se o
perdona,
que estan fent
Pau?
Peses...
Perdona, tu creus que la Rosalia fa com els simples mortals, és a dir, nosaltres, que fas allò de dir, ah, mira, aniré després de dinar al gimnàs perquè sé que a aquesta hora hi haurà menys gent, no aniré a primera hora. Escolta, la Rosalia es tanca el puto edifici per ella sola, encara que siguin les 5 del matí.
Potser el gimnàs obre a les 8 del matí i ella hi va de 7 a 8 del matí.
Per
podria
exemple.
Ser que tinguin aquest acord amb l'hotel.
Però és que, perdona, si tu tens un hotel i et ve la Rosalia i et diu, perdona, em pots tancar el gimnàs durant 7 dies?
Jo
i tanques el puto gimnàs durant 7 dies.
Creieu que paga una quota?
No, jo crec que, a més, ella no sap. És a dir, ella devia dir-li a la seva assistent, perdona, m'agradaria tenir un gimnàs on anar a fer esport aquests dies. I la senyora, a l'instant, li va enviar un link, la manera d'entrar, i l'acompanya sempre el segurata i l'assistenta. És que és així.
Perquè, si no, quina alternativa té? Anar a un gimnàs qualsevol?
Home, no pot pas anar al dia d'aquí al costat de la ràdio.
Per mi no deixa de ser molt raro que la Rosalia vagi al gimnàs normal. Vull dir, per mi és una tia que es mereix un tipus d'esport més exòtic. No sé, un crossfit, una calistènia d'aquesta, com es digui, allò que es fa la gent al carrer, no sé. Imaginar-me-la en una cinta em sembla raro.
A Manresa tenen un gimnàs seu particular, que això ho hem vist en alguns blocs d'aquells que feia quan encara estava amb el Raúl.
A la casa de Manresa.
Les poques nits que va passar a Manresa, exacte.
Però clar, ja no és seva aquesta casa.
Bé, i més enllà de si és seva o no,
si has d'anar a Manresa.
I van estar 3 dies, exacte, i no està clar que no hi vivia. Vivia al pis de l'Eixample durant el temps que va estar aquí.
En tot cas, com que s'ha especulat que pot tornar a ser a Barcelona, Rosalia, doncs l'Àlex pensa que s'hauria d'anar a l'hotel a confirmar-ho.
La Rosalia pot ser que torni a estar assentada a Barcelona o visquent a Barcelona, tornant a fer com la seva rutina aquí, doncs potser no seria estrany pensar que pugui seguir tenint aquesta rutina de tant en tant.
Per cert, que després suposo que es dutxa allà i tal, i també veig que m'envia l'Aina Ostrell, que a l'hotel expliquen explícitament que tenen toalles d'algodón egipcio de 580 grams.
Meravellós.
Vull dir que és tovallola gruixuda, un teixit que ve d'Egipte.
Escolta, Roger, potser com a detectius del cor ens hem de prendre una mica més seriosament la nostra feina i l'empresa potser ha de fer una petita inversió.
I anar a provar aquesta tovallola egípcia,
eh? Perquè jo passi una nit allà i investigui si hi ha la Rosalia.
Bueno, podem mirar. Ara ens valdrà calés, eh?
Audiència, poseu-nos les 5 estrelles i escriviu-nos per Instagram, on també ens podeu seguir, arroba que no surti, i comenteu-nos, sisplau, si creieu que hauríem d'anar a l'hotel on probablement s'està allotjant la Rosalia a dormir.
I ens feu visum, perquè si no, no sé com ho sostindrem, això.
Correcte, haurem de fer un crowdfunding.
Una recapta.
Un crowdfunding és el que fa la monarquia, no? Que la gent paga perquè puguin viure.
En tot cas, per anar acabant, l'hotel de la Florida se n'ha parlat d'aquest establiment els últims mesos perquè a l'abril s'hi van allotjar una comitiva molt VIP que va venir a Barcelona per uns concerts. Ho va explicar el director de l'hotel, Isaac Mestre, al Tot es mou de TV3.
Van tenir aquí allotjats, doncs, a part del matrimoni Obama, teníem el Bruce Springsteen i el matrimoni Spielberg amb Tom Hanks, pel motiu del concert del Bruce Springsteen, i van venir al matrimoni Obama i van estar allotjats en aquesta habitació.
Meravellós.
Sí, i tot i ser un hotel de luxe, està acostumat als famosos, doncs el director encara recorda la visita d'Obama, Bruce i companyia pel desplegament de seguretat.
Molts dies abans et comencen a arribar tot agents especials, et comencen a demanar molta informació i veus que el que ve és molt important, perquè realment revisen tot l'hotel, tots els empleats, tots els altres clients que eren allotjats, i molta seguretat, mai l'havien tinguda.
El que sí que queda clar és que els famosos prefereixen un hotel allunyat del centre de Barcelona que no pas estar al mig de l'Eixample.
Pau Espart, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Farem una reunió interna per decidir si realment hem d'anar a passar una nit en aquest hotel i s'haurà de fer una mica de sorteig de veure qui va, perquè com a molt pagarem una habitació. Llavors mirarem qui...
Som-hi tots.
Perdona, eh? A mi em sembla un punt injust que haguem de posar sorteig qui va quan sóc jo la que m'estic fotent unes putes turres els diumenges al vespre treballant. Potser m'ho mereixo jo, però vale.
No t'ho vas passar bé ahir als Planeta?
Evidentment no m'ho vaig passar bé. El meu somni era estar en pijama a casa meva.
I l'habitació amb qui la compartiràs?
Amb el meu nòvio, si Déu vol.
Ah, molt bé, molt bé.
Més que res perquè al Marc Andreu no li agrada compartir llits, petita intimitat.
Això ho parlem internament. Fem 3 minuts de pausa i atenció perquè a la tornada...
He escuchado un programa de ràdio que decían siempre posan juntos pero luego solo habla María. ¿Eso será que están en crisis?
No, parlarem de la crisi matrimonial de Maria Pombo, que és la influencer espanyola del moment.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. En moments excepcionals sempre hi som. Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat, rigorós amb la informació, a tota hora i a tot arreu.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Connecta amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Per ràdio, pel web, a través de l'app o pel nostre canal de Telegram. I ara entrem al búnquer.
Per donar forma a la seva nova identitat, s'inventa que és un noi d'origen escocès.
Sí, perquè l'escocès té aquella...
Sí, i si mai tens una mica de nostàlgia, pots posar la faldilla i no sospiten.
Escolta, que sota aquella faldilla...
Diuen que has d'anar sense res, els escocesos. Els l'autèntic escocès...
L'autèntic escocès, si bufa una mica de tramuntana,
queda sorprès.
El búnquer, amb en Paio, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube. També en podcast.
Quedes,
tu.
Sí, sí.
No ell.
Ell no,
ell.
Ell és igual.
El rai, ell va borratxo.
Tu estàs allà tan tranquil i... Uep,
epa!
Què passa?
La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Frank Lluís Giró.
Seguim instal·lats a la nòria de la Ludwig Van.
T'has perdut per no presentar-te a l'hora, que has gaudit sense ser mereixedor.
El grup d'Espolla, que per fi llança aquesta setmana el seu esperadíssim tercer disc, ens demostra que quan convé també es poden posar folkies i que no només hi haurà rock de guitarres en el seu nou àlbum, que es dirà Gràcies per venir i surt aquest mateix divendres.
Si has de riure, riu, si has de plorar, plora, però algun dia hauràs d'entendre d'un cop que al final de tot...
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Dos quarts i mitja, dues del migdia, fa un mes la Maria Pombo va visitar el podcast de Nude Project i, entre moltes altres coses, va parlar de la relació que té amb el seu marit, que és en Pablo Castellano, amb qui té dos fills.
Creo que es súper necesario que la gente sepa que yo no tengo una relación perfecta. O sea, que yo tengo mis crisis, que llevo 8 años de matrimonio con Pablo. O sea, que es que jamás hemos pensado en divorciarnos, pero hemos pasado épocas de pelearnos mucho, de gritarnos. Sí. También nos queremos mogollón y no podemos vivir uno sin el otro, pero también creo que es importante que la gente sepa que mi relación no es idílica. ¿Qué es lo que pasa a mí cuando veo de repente a una pareja de Hollywood y digo, es que son
todos
y no me los imagino peleándose en la vida?
Todos son besitos.
Es que creo que me peleo todos.
Fa 4 anys que estan casats i l'influencer, com sentíeu, admet que es barallen cada dia. Nos gritamos, ha vingut a dir.
Ja no, crits. Ho ha dit tal qual. Crisis en té tothom, no?
Sí.
Com de malament estan, aquests dos? O és que tenim ganes que estiguin malament per parlar-ne?
Jo crec que cal tenir molt present aquí la cronologia, val? A principis d'agost van començar els primers rumors de crisi a la parella perquè van fer, la família Pombo, és que també això costa explicar, però la família Pombo va fer un ritual de lluna plena que consisteix en escriure en un paperet tots els agraïments i totes les peticions que tens a la vida, val? Com una cosa així espiritual.
Sí.
El cas és que una de les germanes va penjar un Instastory en moviment on se les veia com amb els seus paperets que ho anaven a tirar, i els fans, que són uns putos sonats i bastant avispadets també, van fer una captura i van aconseguir llegir què posava el paper de la Maria Pombo.
Que anant bé perquè funcioni el ritual... ha de ser secret, 100%.
Com a l'aniversari, no?
Aquests detalls ja no els tinc sobre el ritual.
No sé, m'ha interessat punt el ritual, però bueno, farem un altre dia.
El paper hi posava: el meu matrimoni, que estava a la corda fluixa, està millor que mai. Més enamorats i més feliços que mai. Moltes gràcies. A partir d'aquí, evidentment, ja comencen a saltar totes les alarmes, i és després que ella fa aquestes declaracions al podcast de Nude Project, on explica que es barallen cada dia, cosa que tampoc tinc molt clara, si no sé molt si és exactament normal, això.
Jo crec que sí. Després de 8 anys de relació, 2 fills, i que recordem que aquestes famílies estan totes vinculades a l'Opus Dei, vull dir que per ells divorciar-se deu ser més o menys anar a l'infern, i vull dir, jo crec que sí, perquè és que no s'aguanta tant una relació de 8 anys així...
Clar, és que el concepte de barallar-se, jo entenc que pots tenir diferències en molts moments del dia, però barallar-se, jo ho trobo a discussió de to una mica alt,
Ella, bueno, ella parla de gritar-se.
Bueno, sí,
vull dir, ella fa servir aquesta paraula. En qualsevol cas, també és veritat que tota l'estona destaca que s'estimen moltíssim, que senzillament ho diu com per normalitzar que això passa a les relacions, etc. Això, si les seves declaracions no han fet que callin els rumors, segueix havent-hi rumors constantment sobre que estan fatal, tot i que ells pengin 1000 fotos junts, que constantment ell estigui penjant fotos dient la mujer más bonita del mundo...
Ai, 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 ja sabeu com va això de les fotos. Com més fotos, menys amor.
No ho sé, però tenim la sort que la setmana passada, durant la gala Forbes, Socialité va preguntar a la parella sobre si estaven en crisi.
He escuchado un programa de radio que decían siempre posan juntos, pero luego solo habla María. ¿Eso será que están en crisis? No, ¿por qué no posas tú? ¿Por qué no hablas tú?
Bueno, porque a mí lo de hablar no se me da muy bien. O sea, hablar en público cuando no, entre que me da un poco vergüenza y tampoco se me da muy bien. Entonces prefiero que hable María, que es la que tiene más tablas.
Pero vamos, que estáis en un buen momento.
estamos en un momento buenísimo, bueno, no buenísimo, no te diría es el mejor momento de nuestras vidas, pero estamos felices, enamorados y fenomenal. Bien. Es que no sé qué tipo de pregunta que...
Hombre, pues os alegra saber que estáis bien.
Tan incòmoda aquesta situació.
Ai.
No, n'heu notat la tensió. A més, si veieu el vídeo...
El seu riure nerviós.
No, i el vídeo és bèstia perquè se'ls veu els dos visiblement incòmodes. La cara del Pablo Castellano és realment un quadre total. Ella està fent cara de dir, no m'està podent preguntar això. No m'ho està preguntant.
Jo estic molt a favor de que diguessin la veritat, tio, de que diguessin, mireu, ara mateix no sabem què volem, no sabem si seguirem junts, ens discutim cada dia, no sé, ja que ens expliquen tota la seva santíssima història d'amor, de com van decidir posar el nom als seus fills i tantes coses, doncs que ens expliquin també les seves petites crisis. A mi em semblaria natural.
Això és el que diu Socialité, perquè a més es veu que la Maria Pombo es va enfadar moltíssim per aquesta pregunta i que llavors la Repre va anar a comentar-li al director de Socialité de dir, sisplau, aquestes preguntes estan fetes amb to maliciós, no ens en feu més, i de fet, fins i tot la Maria Pombo, quan anaven a preguntar-li coses a la Marta, a la seva germana, hi ha un vídeo on es veu que l'agafa pel braç i se l'emporta, en plan, no vull que parlis amb aquesta gent. També et diré que Socialité realment, és que avui m'ha impressionat.
Apreten molt.
Hòstia, tia, però més...
No paren.
La narrativa que fan servir, el to que fan servir, eren 15 minuts de contingut a partir d'aquestes declaracions i no han parat de treure-li el suc al tema.
Pero oye, que no queremos iniciar una guerra contigo, de hecho, todo lo contrario. Y hacemos este vídeo para que puedas ver lo buena gente que somos y lo mucho que te queremos. Nos vemos en el próximo fotocall, María. Bueno, si no aparece alguien y te lleva...
Pues tú dirás...
Es que yo honestamente no sé qué quería que les preguntásemos.
Mira, es un género.
Es un género molt concret, però en el fons és bèstia perquè el periodista que va fer la pregunta, que ara s'explica en aquest fragment, en el fons diu el mateix que tu, que és com, a veure, la Maria Pombo en realitat tampoc és una pregunta feta amb tan mala llet. No pot enfadar-se perquè, a més, ell diu, no és actriu, no fa llibres, no fa pel·lícules. Aquesta senyora es dedica exclusivament a vendre la seva vida. Aquesta senyora ha fet reportatges amb els seus fills a revistes. Aquesta senyora va vendre tot el seu casament, el que no pot i després negar que et passin preguntes sobre si tens una crisi matrimonial.
Maria, busca't un bon terapeuta, perquè al final quan tens tantes coses a amagar és perquè tu mateixa no les acceptes. Llavors, si tu aconsegueixes fer el teu procés intern d'acceptar que la teva vida no és perfecta i que el teu matrimoni no és perfecte, ens ho podràs explicar amb tota la calma del món i te la suarà el potorro explicar-nos que tens una crisi amb el Pablo. També et dic, Socialité, ara que ho deies, tenen també aquell tema del Piqué i la Clara Chia, no són ells que estan també en judicis amb ells perquè els perseguien, i també són els que van treure aquell tall de l'Aitana que no la deixaven en pau, que la pobra Aitana els va haver de dir que, en plan, tios, de veritat, sóc majíssima, però m'esteu ja tocant el crustó.
Són una mica forts, la veritat és que sí.
La pregunta, però, realment estan en crisi?
No posis més aquesta cinta, que ja saps que cada cop que la poses es mor una flor. A veure. A mi em sembla que no tenim prou informació. Vull dir, és que realment tenim molt pocs datos, ens agrada molt a tots parlar, però és que la informació que tenim és poquíssima i la gent ja està dient que s'està a punt de divorciar per aquestes declaracions de que es barallen cada dia. Jo sóc del parer, i potser és perquè he tingut unes relacions massa curtes, que és un mal símptoma barallar-se cada dia.
Jo però crec que cada dia és un
és
molt
cada
mal
dia,
símptoma.
Però
cada
la Laura,
dia?
En canvi, no està en el mateix punt.
Cada dia?
Depèn de l'etapa que passis, és que clar, jo què sé, potser ara estan nerviosos pel naixement de la nena petita, pel no sé què, i no té per què significar que se'n va tota la merda, vull dir, pots intentar lluitar una mica. Ara, ja us dic, crec que no tenen un context fàcil com per poder dir a la seva família, mireu, nois, estem en crisi, estem plantejant divorciar-nos, o ens estem plantejant donar-nos un temps. Ja. Són gent que no pot fer això, perquè creuen tots en el matrimoni.
Però la germana està separada, eh?
Sí?
Sí, sí, la seva germana es va divorciar, i et diré més, Laura, fixa't el que et diré.
Epa,
va tenir una filla fora del matrimoni.
Mare,
això sí que va ser un escàndol.
Doncs mira, potser sí que ho tenen realment més fàcil com del que jo pensava.
A veure, jo crec que l'exposició pública tampoc ajuda en aquest cas, eh?
Hem fet la consulta per saber si això, si barallar-se cada dia implica tenir una crisi de parella, i ens ho ha explicat la psicòloga de parella, Judit Marc.
Discutir en la parella no hauria de ser un problema sempre quan els dos membres de la parella tinguin una actitud respectuosa davant de l'altre. De vegades és necessari discutir per arribar a acords, per intentar saber quin és el punt de vista de l'altre. És que lo important perquè hi hagi una bona convivència en parella no és deixar de discutir, sinó que és important aprendre a discutir.
Clarament el mateix punt que la Laura Grau, eh? Apuntant-lo mateix. Hauríem de saber com discuteixen per saber si estan en crisi o no, potser.
Que em donin ja el graduat en psicologia, nois.
Sí, a la pròxima no caldrà trucar ningú, ens pots fer tu l'espeech. No ho sé, però en qualsevol cas, durant tot aquest pont han estat al seu pueblo, que ells hi van molt i estaven allà fent tot d'instastories amb els nens, van anar a la Dulceida i l'Alba a veure'ls, es van menjar uns barberechos. Vull dir que si ho estan a punt de deixar, ells a les xarxes de moment no ho estan demostrant.
Bé, farem dos minuts més de pausa i de seguida el nou disc de Bad Bunny.
Yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Don Omar, yo soy Bad Bunny, mama bicho, yo no soy normal.
Comentarem les noves cançons del porto-riquen que realment estan plenes de boníssim contingut. L'heu escoltat una mica el cap de setmana?
Gens! No he escoltat una sola cançó.
Gens, tu, Laura Grau, sí, perquè has analitzat coses.
M'he hagut de posar les piles aquest matí ràpidament, però no és un disc fàcil d'escoltar, eh?
No és
una
fàcil,
mica
dur,
sí.
Molt bé, doncs ara el repassem de seguida, dos minuts.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. EAE Business School patrocina aquest espai.
Dime, dime, dime. Esto es lo que tú querías.
Ara sí, però al principi pensava, ens hem equivocat, però realment és la cançó de Bad Bunny que comença així. Bé, aquest cap de setmana ha sortit a la llum el nou disc de Bad Bunny, titulat Nadie sabe lo que va passar mañana, i se n'han de comentar moltíssimes coses. Llavors, tu, Laura Grau, t'has escoltat tot el disc?
Sí, més o menys, més o menys.
És llarguet, eh?
No m'ha donat temps, sincerament.
És llarguet, hi ha molta cançó.
Sempre treu discos amb moltíssimes cançons, el Bad Bunny. Vull dir, no et dona temps mai d'escoltar-ho tot.
22 cançons?
És salvatge.
És una autèntica bestiesa.
I aquest cop, a més, sense avisar ningú. Vull dir que fa tot just una setmana que va començar a insinuar que potser trauria disc, però ben dit que no en trauria, tal. Vull dir, va ser disc sorpresa. Ja les fa, aquestes coses, Bad Bunny. Comencem per la part de safreig, que per això treballem en aquest programa. La primera cosa que crida l'atenció d'aquest disc és que ja fa forces mesos que se sap que Bad Bunny surt amb Kendall Jenner, de les germanes Kardashian. Va ser un crossover molt inesperat que ningú realment entenia, però que ara teníem ganes de veure com es plasmaven les seves lletres. I sí que ha tret algunes cançons més romanticotes i més mainstream en aquest sentit, però sobretot la que ha cridat més l'atenció és aquesta.
La noche se puso kinky, tarteo en el toto, en el culo el pinky, la moña violeta como Inky Winky, una nalga y la dejo como po. Ey, lo di por donde se pipí, por donde se popó.
Ah, perdona, a mi em sembla de mal gust una mica, això que acabem de sentir.
És una marranada que a mi, que sóc una mica sensible, em costa d'escoltar. Vull dir, se'm posa la pell de gallina de dir què està passant. És com veure porno dur sense haver-lo buscat.
A mi m'encanta. Per tu és com quan t'estàs baixant una cançó de manera il·legal i et surt un banner de mujeres sexys en tu zona.
Sí, sí, en Vic.
Llavors, la segona cosa que crida l'atenció d'aquest tros de lletra és que diu... Le doy por donde hace pipí, és a dir, per la uretra. No hi cap un penis per la uretra, val? Noies, primera educació sexual, Bad Bunny us està confonent, sisplau, informeu-vos abans de creure-us tot el que diu aquest senyor. I després, la referència als teletubbies.
Cringe.
Tinky Winky i por, eh? Per acabar de desconcertar una mica el personal, que em sembla ja una cosa de dement mental.
Ja sabeu que per mi Bad Bunny és una persona molt important a la meva vida. O sigui, és importantíssim. Però
no ho sabia,
veritat,
Julià, no ho
sabies.
Per tu,
no,
per molta gent, de fer.
Perdona, per mi Bad Bunny és un cosí. Vull dir, realment, és més que un cosí. De fet, molt més que un cosí. Me l'estimo molt, el Bad Bunny. Però és veritat que això de la Kendall... O sigui, fa molt que ens està fallant. Primer amb lo de la Kendall, ara amb aquestes lletres que per mi són fluixes. Per mi Bad Bunny és un poeta. Té cançons realment que si te les mires bé són molt xules. Però aquí realment no acaba de lluir-se.
Mira, doncs pel que deies tu, Juliana, que Bad Bunny és molt important per algunes persones, molta gent s'ha escandalitzat perquè en Benito és referent de molts adolescents, o sigui que tornem a estar amb el mateix debat del sempre, de l'Aitana ballant sexy, de Melendi drogant-se fortíssim. No sé si heu vist aquest vídeo, però
sí,
també déu-n'hi-do.
Sí, hi ha un vídeo aquest cap de setmana que déu-n'hi-do.
O fins i tot també s'ha criticat la Muixca perquè té fotos fumant. No ho sé, jo crec moltíssim en l'educació comunitària, nois? Però què passa? Que són els únics agents educatius ara, els artistes, o què passa? No hi ha ningú més al volant?
Perquè, no, ningú més.
Sembla que la solució sigui com passar-ho tot pel filtre del que és correcte per si de cas algun nen o alguna nena va pel carrer i, ostres, sent una cançó del Bad Bunny i es torna totalment boig, no? No sé. Jo crec que si s'ensenya a ser crítics als xavals amb el que escolten i a distingir el que diu la música del que han de fer ells i elles a la realitat, potser aconseguiran gaudir d'alguna cosa i tot durant la seva vida sense pensar que aniran a l'infern. Però tornem a la Kendall, que és el que ens interessa.
Moltíssim, a més, és salvatge com ens interessa aquest tema, perquè no s'entén perquè estan junts.
Quan
i crec
fa
que
són
cançó...
parella, més o menys?
Hòstia, ja deu fotre més de 6 mesos, que
val,
has de saber.
Val, però vull dir que és força recent, en
sí,
tot
però
cas.
Clar, realment no hi ha hagut declaracions, no s'ha explicat gaire, ni tan sols han penjat moltes fotos, vull dir que la majoria de contingut s'ha vist a través de paparazzis i no hem pogut saber en primera persona què els va agradar l'un de l'altre, i crec que en aquest disc sí que es comença a endevinar.
Recordem que la Kendall Jenner és una persona que ha estat amb Harry Styles.
Realment, si els compares Bad Bunny i Harry Styles, dos perfils molt diferents, potser sí que els connecta el fet de que són artistes tots dos.
Sí, però ja està, eh? Perquè el Harry Styles fins la setena cita no et deu fer un petó a la galta i, en canvi, el Bad Bunny ja, a la primera ja dormiu junts.
A l'uretra, exacte. Sí. No, aquí el Harry Styles li cantava a la Kendall també i li deia, ella és un àngel, és el meu àngel, vull dir una cosa com molt més romàntica que no pas les coses que diu Bad Bunny d'ella, perquè, bueno, us anava a fer una mica de context de la vida romàntica de la Kendall, perquè sí, en Harry és el primer nòvio que se li va conèixer el 2013, quan tenia només 18 anys, però és que després aquesta Kardashian ha sortit amb 1.000 celebrities, o sigui, ha sortit amb Lewis Hamilton, amb Orlando Bloom, amb l'A$AP Rocky, que és el pare dels fills de la Rihanna, per qui no l'ubiqui, amb l'Anwar Hadid, que és el germà de la Gigi Label Hadid, amb molts jugadors de bàsquet, fins i tot se li feia aquesta broma de tia, com t'agraden els jugadors de bàsquet.
És que ella és molt alta. Les
clar,
com
deu
siguin.
Ser per això.
Bueno, que les noies molt altes els acostumen a agradar els nois molt alts, perdoneu, però és la veritat.
No. I finalment, Bad Bunny. Però clar, dubto que cap li hagués dedicat unes coses així com les que li dedica a Bad Bunny.
Ey, me gustan la suciería, baby, how about you? Tengo el bicho afeitado y cabezón como cayú. Besitos en el cuello, besitos en el toto. No sé qué tú me hiciste, mami, que me tienes loco. Ale, vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador.
És que... El poet està canviant, eh? No?
Todos se pregunten cómo nos comunicamos. Tal qual, eh?
I ja està, només follen.
Bueno. Bàsicament només s'entenen per follar, és que està claríssim. O sigui, aquesta cançó només diu això, diu, es pregunten com, que a més era la gran pregunta quan es va saber que sortien, en plan, com parlen? El Bad Bunny no sap parlar anglès.
No sap parlar en general, eh?
No, però és veritat que a més, gairebé com a cosa bona, vull dir que se l'ha reivindicat molt també com a activista llatinoamericana, en el sentit que aguantava el castellà sempre a les entrevistes en anglès, també perquè no en sabia gaire, una mica com el Leo Messi.
I sabem si la Kendall domina el castellà?
No crec que vagi molt fluida. Vull dir que
potser
realment...
van amb Google Translator a l'hora de parlar.
Que no, que només follen, està clarit. És tot una relació física.
Bueno, deu fer altres coses, també.
Mireu, nois, no sé, ja sé que a tu t'encanta, Juliana, però a mi aquesta música, la veritat és que em desconcerta una mica que hi ha gent que la trobi literatura. En fi, m'estic perdent, un moment, en aquest guió. Tota la família Kardashian ha posat càmeres a casa, jo crec, perquè Bad Bunny ha dit que passava això amb la Kendall.
Que yo soy un ball, pero tú me ganas. Bien arrebato, chingando en casa de tu hermana. Yo soy tu bambino, tú eres mi villana. Vamos a hacerlo.
No, perdona, realment és monotema, no?
Chingando en casa de tu hermana, bueno, de quina? És que clar, són moltes les Kardashian. En fi, una relació una mica pertorbadora, personalment em posa tensa, no sé si teniu alguna cosa més a dir de la Kendall, però si no, passem als temes que més ho han rebentat d'aquest disc, perquè hi ha un hit que a més està arribant al número 1 de la top global de Spotify.
Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido.
Això és Mónaco i es veu que és una de les entrades més fortes de la música llatina a Spotify, només per sota de la sessió del Bizarrap i la Shakira, o sigui que realment la gent ha escoltat això com una boja. Després n'hi ha una altra que ha agradat molt, que es diu Perro Negro.
Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama porque tú tienes cara que tienes la pussy linda.
Tienes cara que tienes la pussy linda.
Jo, que em costa d'entendre'l,
eh? Que no parleu castellà, tens sí. Cara de tenir el cony bonic. Realment, el Bad Bunny no s'ha estat de res. T'he de dir que l'últim disc, que a mi em va encantar, No hay verano, verano sin ti, es diu, era molt més melòdic, que sí. Realment es comentava que Bad Bunny s'havia escapat una mica de la música urbana tan trap i tan dura que feia, i a més, també a nivell de lletra estava més relaxat, he de dir. Potser me l'hauré d'escoltar bé perquè m'està decebent.
Tinc un dubte musical. Hem sentit cançons diferents o és la mateixa des de casa?
Tota l'estona és la mateixa cançó, durant 22 cançons.
Per mi no ha canviat, sona tot igual.
A nosaltres ve algú dir-nos que sempre parlem de lo mateix?
No,
oi
clar,
no? Oi que ens ho deixem fer lliurement?
Sí, no, i tant. A veure, bé, tornem amb el tema del safareig, no? Que hi ha
és
més coses.
És que també ha parlat de la seva ex, que es diu Gabriela.
Gracias a Dios cumplí todo lo que soñé en la escuela. Gracias a Dios por poner en mi camino a Jan, a Noa y a Gabriela.
Clar, aquí hi ha hagut nervis a la sala, perquè aquesta relació es va acabar a principis d'any, és molt recent, i portaven junts des del 2017, és a dir, molts anys junts, com per en una cançó del nou disc, quan ja està amb la Kendall, incloure el nom de la Gabriela com una de les persones més importants de la seva vida. Tu, Juliana, jo crec que estàs molt a l'equip de que no toca, i jo estic en l'equip de que m'encanta que s'hagin recordat d'ella en aquest disc.
A mi m'encanta perquè per mi la Gabriela és la seva nòvia universal, és una noia que no era coneguda i que es coneixien de sempre, una mica Antonella i Messi, que per mi això és molt romàntic, i a més, com que jo no em crec en absolut la relació amb la Kendall, en el sentit de que crec que serà una cosa que quan es passi la febre sexual s'acabarà, crec que tornarà amb la Gabriela. A més, van fer aquell disc que durant la pandèmia en casa, que ella cantava i era meravellós. O sigui, és que estic molt a favor d'aquesta relació. Per tant, en aquest cas, a favor de que parli de l'ex.
I per què creus que tornaran? Clarament. Si creguessis que no tornarien, molt en contra de que parli de l'ex.
Ah, no, sí, això sí. Això sí, clarament.
Bueno, la gent molt preocupada per la Kendall, amb aquest tema de la Gabriela, i el que sembla que no té tan bon rotllo amb Bad Bunny és en J Balvin, perquè ell li ha dedicat aquest vers.
No entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona. O sea, que realmente a mí me tiene eso como que extrañada la vuelta. Pero finalmente le deseo lo mejor.
Aquest és J Balvin reaccionant al disc del Bad Bunny, on ell li diu com que el J Balvin va canviant molt d'amistats, com si li diguéssim que és un fals, allò que sempre ens agrada dir-nos a les noies quan anem a tercer d'ESO.
Perdona, però el Bad Bunny i el J Balvin podran insultar-se ara el que vulguin, però tenen un disc perfecte, que és la definició de la perfecció, que es diu Oasis, que us recomano que escolteu.
Doncs, no ho sé, el Balvin jo crec que tampoc s'acaba d'entendre què diu en aquest directe, perquè deixa entendre com de, bueno, que li ha sorprès que li tirés aquest hate, però que ell molt bon rotllo, que ell l'admira molt com a artista.
És que amb ell sempre tothom li tira molt de hate, en el J Balvin dintre de la indústria.
Sí, està canceladíssim, no?
Sí, pobret.
Per cert, que s'ha anunciat una gira per Europa de cara al 2024.
De Bad Bunny! Amb aquest track.
Su vuelo con destino a Europa ha sido cancelado. Están pendientes a las próximas fechas disponibles. Gracias.
El tio ha posat això com a cançó en el disc, amb un títol que es diu Europa i cara trista, i ja està, i es considera cançó i es considera també anunci de gira el 2024 a Europa. Per tant, una batboniada d'aquestes que no s'acaben d'entendre.
Home, llavors les 22 cançons que comentàvem que hi havia no són 22 cançons del tot, si hi ha històries d'aquestes.
N'hi ha una, que és aquest track.
Haurem d'anar-hi, eh? Jo em penso tornar boig amb aquestes entrades.
A mi també.
Bona
mandra, la Juliana.
Jo perdré el cap per aquestes entrades, però boig em
tornaré. Laura Grau, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà.
A descansar, Juliana.
Ai, rei, t'ho hem de fer, no?
Agafa el paraigües. Us deixem amb l'Òscar Fernández i el Catalunya Migdia. Tornem demà, a la una.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí. There's something stirring up inside of me I never felt before. Doesn't it make you right? It's like I'm letting up inside of me that I gotta explore. Come see with your friends. Now that you're with me, I can finally see colors that were up in my mind. Didn't know I was blind. Now that I'm with you, sparks are flying loose. Fireworks go off in my brain, and I'll never be the same. I didn't know until I found you. Having the time of our lives, it takes two.
I don't wanna speak too soon. Truth is that I couldn't wait. I know I should have thought this through, but maybe there's no other way. I know that it's nothing new. I'm sounding like a dumb cliche. I swear to God that it's not you. Just part of me is still afraid. Oh, why does it take a heart to break? For it to know exactly what's at stake. And I don't wanna mess it up when everything feels right. Say the words that lead to the same fights that I had with someone I used to know. Tell you I'm sorry. You go tell your friends half of the story. If I end up losing you, then I don't wanna.
Oye, quiero saber de tu vida. Pero olvidé volar sin temerle a la caída. Los años me cobraron por cada error. Y mi cabeza ahora solo piensa lo peor.
Y me niego a querer para luego olvidar.
Luego me toque borrar,
dañar otra canción,
llenar otro cajón
de recuerdos que sé que me duele guardar.
Oh, why does it take a heart to break?
Yo no sé bien.
You've written all exactly what's at stake.
Oh, and I don't wanna mess it up when everything feels right. Say the words that lead to the same fights. Someone I used to know. I don't wanna fall in love and forget the feeling. Find the word and then lose the meaning. You becoming someone I used to know.
And I don't wanna break up and make up. Tell you I'm sorry. You go tell your friends half of the story.
If